Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Seguim al Mans, seguim a Catalunya Ràdio, moltes coses per explicar-vos encara. Un altre llibre i alhora un convit a anar a escoltar el cant de la Sibil·la el proper dia 24 a la nit, a qualsevol lloc on es faci, però sobretot a la Catedral de Barcelona.
I és que en aquest espai hi va haver una gran tradició de fer el cant de la Sibil·la a la nit de Nadal i es va representar, almenys en una segona època documentada, del 1481 fins l'any 1575. La Seu barcelonina conserva un dels fons documentals més importants sobre el cant de la Sibil·la, un cant que hi tenia característiques pròpies que el distingien dels altres indrets.
Des de l'any 2009, el cor Francesc Valls, cor que treballa estretament amb la catedral, ha volgut posar-hi el seu gra de sorra amb la recuperació i la posada en escena d'una aproximació molt acurada i molt propera del que es devia fer llavors, fins a l'any 1575, utilitzant vestuari i utillatge de l'època en els espais originals dins de la catedral.
Però ho fa amb l'atenuant d'encarregar cada any les respostes de la Sibil·la a un compositor contemporani, enguany en Marc Timón.
Doncs d'aquesta experiència i de tot el que s'ha anat fent, se n'ha editat un llibre i se'n roda un documental. Tot plegat ens explica el director del cor Francesc Valls, en Pere Lluís Biosca.
El jorn del judici per a qui haurà fet servici.
El cor Francesc Valls es va crear l'any 2003... el Rafael Murillo, de director, i en relació amb alguns canonges, amb mossèn Arenas, etc., es va decidir crear un cor professional. A partir d'aquí, el cor es va anar fent gran, tot i que és una associació que no depèn estrictament de la catedral, sí que és, hi ha un vincle no només professional, sinó personal gairebé, a partir del cor, com us deia, ha anat creixent i, per tant, l'activitat principal continua sent cantar en misses. Just abans de començar el confinament, el ritme era de 12 misses a la setmana, 12 misses al mes, perdoneu, i ara, evidentment, això ha quedat tallat, però se suposa que ho hem de recuperar. La primera recuperació de la Sibil·la va ser l'any 2009. Va ser per iniciativa del qui era director llavors del cor, en David Malet. Conjuntament, a partir d'estudis que hi havia sobre el cant de la Sibil·la de mossèn Baucells, amb l'ajuda del Jordi Sacases, que és l'arxiver del Pi, de reconstruir el ritual a partir d'uns documents que hi ha a la catedral, van decidir tornar a recuperar el cant de la Sibil·la, que no es feia a la catedral des de 1575. Se sap per documentació que l'any 1575 va ser l'últim en què es va fer, en què hi va haver una discussió a dins del capítol de si es feia o no, perquè ja no, el text de la Sibil·la ja no estava inclòs a les matines de Nadal, des del Concili de Trento, que va ser uns anys abans. I es va decidir que aquell any es faria la Sibil·la no com a acte litúrgic, sinó una mena d'apèndix entre les matines i la missa del gall. I això que està documentat és exactament el que fem ara actualment des de fa 11 anys. És a dir, la Sibil·la no és estrictament un acte litúrgic i es fa actualment encara, tal com es va fer aquest últim any, entre les matines i la missa del gall. I es fa recreant una mica el que sabem per documentació i a partir d'aquí una reconstrucció de com va poder ser aquell últim any a la catedral. És a dir, tenim la sort que els espais són exactament els mateixos perquè el cor és el mateix, la trona és el mateix, des d'on canta la Sibil·la. Es parlen els documents de que la Sibil·la cantava amb una trona i, per tant, suposem que és la trona del cor. I l'únic que es va afegir a partir de l'any 2010, del segon any que es tornava a fer la Sibil·la, és que l'última resposta no seria una de les respostes històriques que hi ha, les respostes que fa el cor, sinó que s'encarregaria una resposta a un compositor. De manera que, a més de ser una reconstrucció històrica i formar part de la recuperació del patrimoni de la catedral, hi ha una connexió en el món contemporani. Com que això fa 10 anys que es fa, vol dir que tenim 10 respostes d'autors contemporanis, de Carles Prat, de Joan Magraner, de Bernat Vivanco, Josep Soler, etc. I també un Liber Generationis, que no és estrictament una resposta de la Sibil·la, sinó que és l'Evangeli que es llegeix just abans de la Sibil·la, que li vam encarregar a la Mariona Vila. Segurament més interessant en el conjunt, que això es pot veure en el llibre, és el caràcter o la pàtina que li dona cada compositor. És a dir, el text, que és molt curt, diu el jorn del judici, parrà qui haurà fet servici, és a dir, el dia del judici final, pagarà tot aquell que hagi fet bona feina o haurà fet bon servei, per dir-ho així. Per tant, estem parlant del dia del judici final, de la fi del món. La majoria d'obres tendeixen a mostrar aquest dramatisme, aquesta fins i tot desesperació o por, però també n'hi ha alguna que no, que està feta, per exemple, la de Bernat Vivancos, que és una obra molt plàcida, molt espiritual, si voleu, però jo crec que feta des de l'esperança i des de la fe. Les altres també poden estar fetes des de la fe, però en tot cas, des d'un punt de vista més madrigalesc, si voleu, mostren més aquesta cosa tan humana, no? Evidentment, de la por, la desesperació, el terror, etc.
Dolce el gran foc de Vallora.
Pel que fa al llibre, del que es pot trobar al llibre, hi ha dues parts molt diferenciades. Una és la part musical i l'altra és la part on hi ha els estudis històrics sobre el cant de la Sibil·la a la catedral. Els dos estudis que hi ha són un de la Mari Carmen Gómez, que és musicòloga, i un altre estudi de mossèn Baucells, que és canonge de la catedral, que és el primer que va començar a conèixer i a trobar els documents que parlaven d'aquesta última Sibil·la que es va fer a la catedral el 1575. Després d'aquests dos estudis hi ha una transcripció de la música de la Sibil·la, és a dir, del cant pla que canta la Sibil·la i les respostes, que és en cant pla, és a dir, com un cant gregorià, en la seva traducció, tal com està en el llibre original en català. I després hi ha les estrenes, tots els encàrrecs que s'han fet durant aquest any de les respostes de la Sibil·la. El documental també està dividit en dues parts. Hi haurà una part que és estrictament més informativa, més purament un documental, on s'entrevisten totes les persones importants dintre de l'organització i que es pugui dur a terme la Sibil·la. En aquest cas entrevistem dos dels compositors que tenen obres incloses en aquesta reconstrucció, la Mariona Vila i el Joan Magraner. També parlo jo mateix, parla la Mariona Llobera, que és qui canta la Sibil·la. També hi ha entrevistes amb mossèn Baucells, qui va fer l'estudi històric sobre la reconstrucció, el Jordi Sacases, qui ha fet la reconstrucció del ritual, etc. I per tant, hi ha una explicació de què és estrictament la Sibil·la. I després hi ha tota la reconstrucció de la Sibil·la, és a dir, des de les processons d'entrada fins a les processons de sortida, amb totes les estrofes de la Sibil·la, que són 8 concretament, n'hi ha més, però només n'hem fet 8, i 8 de les respostes que tenim, és a dir, no hi són totes, però 8 de les respostes d'autors contemporanis. La cosa que té de particular aquesta reconstrucció aquesta vegada és que no hi ha cap de les respostes polifòniques antigues que es fan habitualment, la de Bartomeu Càrceres, la d'un tal Alonso, que era de la catedral, i una altra d'anònima. Aquestes no les fem. El que hem fet és fer només les respostes d'autors contemporanis. I, per tant, tal com ja passa habitualment, però aquesta vegada més, és un diàleg entre la reconstrucció històrica, tant del ritual com de la música, estrictament de la Sibil·la, amb la música contemporània, amb els autors que, com a curiositat, tots han fet uns motets amb el mateix text, però que, com podreu veure, amb caràcters i fins i tot una estètica molt, molt diferent, cosa que jo crec que ho fa molt interessant, perquè és molt, molt, molt poc habitual poder veure un concert o un espectacle, el que sigui, en què totes les obres tenen exactament el mateix text. I, per tant, això és, jo crec que és interessant veure quina aportació, quina estètica hi dona cada compositor.